Don Diego, benvingut, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, pues esta setmana tenim el nostre rector per a parlar-nos del cementeri de Muro, perquè bueno, el tema dels pagaments pues venen ja, a partir d'avui dimarts dia 28, ara ens dona tot detall, però també tenim diverses coses que anomenar, entre elles aquesta segona fase de les obres que també començaran ja en breu. Però primer que tot el tema rebuig, no? Que això pues, és algo que la gent sempre pregunta i de més. Quan són els rebuig, si m'heu passat, si no m'heu passat, a partir de quan? Bueno, per la data, casualment, a partir d'avui.
Efectivament, el 28 d'octubre ja li han donat l'ordre al BAMP, que clar, aquesta ordre es dona dies antes.
Correcte.
De que ja cobre totes les remeses de rebuig del 2025, sempre a any vençut.
Sí.
Altres vegades ho han fet més tard, però també és de veres de que jo, des que estic de retor així, m'ha ensenyat a fer el rebuig. Jo quan vas vindre no ho sabia, però a base de pràctica. Entonces jo creo la remesa, perquè tinc un programa, l'envia al banc i li dic tal dia ja passen els recibos. I entonces el 28 d'octubre saben que tot el que té el cementeri domiciliat tindrà el càrrec de 10 euros per nicho. Si uno té 4 nichos, sabrà que és 40. Si tu no té 6 nichos, 60. Si un té un nicho, 10.
Això recordem que correspon a l'any 2025, Sempre l'any 2025 es paga pues, a final d'any.
Es paga a final d'any.
Important també, això si va pel banc. Si no va pel banc i va per caixa, ja poden acostar-se. No?
Efectivament, ja des de l'1 d'octubre tenim el rebús del 2025 que van per caixa. La gent que ha vingut a voltes a pagar el del 2024 ja s'ha trobat el del 2025 i ha pagat els dos. I després, com sempre, animar a la gent, perquè ara en Tots Sants ve gent de fora, ve gent que viu fora, però venen a veure els seus difunts, a regularitzar-ho, si han canviat de domicili, si han canviat la llibreta del banc, si han canviat els números de telèfon, pues necessitem que puguen actualitzar-ho. Si no poden vindre físicament perquè estan fent feina, almenys per correu electrònic.
Correcte.
O per telèfon, pues arreglar una sèrie de coses. Sobretot quan falta una persona, nosaltres volem que els nichos no estiguen a nom de difunts, sinó que estiguen a noms de vius i que algun viu es faça càrrec. Si el difunt té diversos nichos, que els germans o els herederos es posen d'acord a veure qui es fa càrrec o es partixen, que també està la possibilitat. Però, clar, tot això n'hi ha que baixar al despatx a arreglar-ho.
Horari de la casa parroquial, quan podem anar?
Sempre convidem a la gent a que vinguin dimarts i dimecres des de les 10 del matí fins a la 1. Però si algú fa faena i necessita arreglar-ho, per les vesprades a l'hora de missa també pot vindre.
Correcte.
Perquè jo l'atenc perfectament i totes aquestes coses és que s'arreglen en un moment. Que
de 10 a 1,
De 10 a 1, dimarts i dimecres.
Dimarts i dimecres en la casa parroquial. I si no, pues, quan vesgau a Don Diego, es pregunta, es queda i no hi ha ningú problema. Tema telèfons, correus electrònics i de més. Important, en el tema de la capacitat del nostre cementeri, com està? N'hi ha nichos avui en dia?
N'hi ha nichos, és que van fer nous, el segon pis està tot venut, el tercer pis pràcticament també, de baix de tot el primer, que no està ram de terra, que això n'hi ha que dir-ho a la gent, que està a 3 o 4 dies de terra, que està molt bé. D'això se'n quedaran 3 o 4 a un costat i 3 o 4 a un altre. I la part de dalt,
la quarta,
pues, ahí queda. N'hi ha uns quants venuts, però està avui clar, perquè tota la gent vol el segon
o tercera.
El segon o tercer, efectivament.
Sí. Bueno, pues n'hi ha nichos en esta segona, la primera fase de l'obra del cementeri, i la segona en dir que arranca en breu, no?
La idea és ja a final d'any a començar la segona part de nichos, que va a lo que és la part mirant a Mariola, van nichos de difunts, i la part que mira Muro aniran columbaris, perquè la gent puga també deixar les cendres de seus familiars pues, allí. Encara, segurament, el preu dels nichos eixiran el mateix que l'altre costat, però els columbaris encara no ho han tret, fins que no sapiam exactament.
Anava a preguntar-li si és el mateix preu o no, d'un nicho.
Sí, seran el mateix preu dels nous de l'altre costat.
10 euros, hem dit que són per nicho.
10 euros el manteniment.
El manteniment.
És el manteniment.
El pago anual, diguem.
El pago anual són 10 euros per nicho. dels columbaris solen ser també 10 euros.
I lo que és el pago del nicho, quin preu té?
Pues el pago del nicho en la part nova és de primer pis estan a 900, el segon pis està a 1.500, el tercer pis està a 1.300 i l'últim de dalt està a 850, que és el més... Mm-hmm. El més barat.
I és 10 euros de tots els anys, el manteniment.
Sí, normalment quan es compra el nicho, aquest any primer no es paga, perquè ja ha comprat, però a partir del segon any, de fet, el programa informàtic que tenim dissenyat està posat a posta perquè el primer any no es pagui i a partir del segon any ja es genera el rebut.
També volíem parlar sobre el tema d'aquesta cremadora, a veure com està el tema, perquè això porta sus més i sus menys.
Sí, perquè hi ha hagut gent un poc escarotar per el tema, perquè, clar, a veure, ahir fa molt d'aire. De fet, en Muro és un poble que fa molt d'aire, però en el cementeri fa més aire que en tots els puestos. I és com si naixera l'aire allí. Entonces, nosaltres en el cementeri tenim un cremador perquè és obligat tots els cementeris tindre un cremador. Però el cremador del cementeri de Muro pega al barranc de darrere. I el barranc de darrere està brut. Entonces, si cremarem, eixirien xispes, es pegaria foc al barranc i el foc aniria hasta la Mariola.
I vindria el problema.
No podem. Entonces, lo que estem fent hasta ara, quan hi ha canvis de difunts, quan trauen ossos i s'enjunten i totes aquestes maniobres, clar, tenim una espècie de hueco on deixem les caixes i ahir quan mos dona... És com els llauradors. Quan podem tindre permís, claro. podem cremar-ho. Però en tot l'estiu no han pogut cremar-ho. Clar, allò està ballat i en... Però com fa tant d'aire, doncs de quant en quant les valles cauen. I clar, la gent veu allí dos caixes i es pensen que n'hi ha difunts, que van així fantasmes. No, per favor. I després tampoc fa falta gravar vídeos i escampar-los, perquè tampoc no és una cosa macabra. Ja dic, si la Confederació Hidrogràfica del Xúquer neteja la part de darrere, nosaltres en seguida cremaríem i la gent ja no veuria ni les caixes ni res, però ossos no n'hi ha. Són les caixes buides de quan es fan traslados de difús, perquè molta gent...
Però clar, que habitualment està tapat.
Habitualment està tapat, però...
Està allà tapat en lones i demés, que no...
Però quan fa un temporal de ponent, pues fa molt d'aire i normalment la valla cau, el plàstic es destapa, pues són les coses que les flors van volant. Perquè
don Diego, de la neteja del barranc ho veu complicat, no?
És això, clar, l'Ajuntament és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sí, sí. No és competència local, és competència estatal. I això, pues, però tard o pronto...
Sí, però uns i altres, però la cosa sense fer.
Efectivament, uns i altres, la cosa... Però ja no és el problema sol és d'explicar a foc, és que si vinguera una ploguda de 100 litres en una hora, això és perillosíssim, perquè es taparia el barranc i l'àvia aniria a pescar res del poble.
L'àvia circula per on pot, evidentment.
Pues és un poquet... Pues jo des d'ací faig una cridar a les autoritats competents perquè es prenguin
les llibres i a que netegen.
I a la gent que es queixa, és que es veuen les caixes. Dic, pues que també es queixen, que es veuen les caixes per un motiu, que és el que vull explicar jo, i després també demanar disculpes si la gent pues, s'ha ofès o li ha sentat mal, però són coses que passen, és que a voltes...
Que no passa perquè sí, passa perquè hi ha un problema que no es pot utilitzar el cremador degut al tema de la brutea i la malea que n'hi ha allà.
Claro, pues perquè la gent ho sàpia i perquè la gent pues, tinga un poquet de comprensió i de misericòrdia. Correcte. En aquestes coses.
Important també, ara que estem en setmana de Tots Sants, vol recordar horaris en quant a misses especials que tindrem a partir de ja.
Bueno, el cementeri sempre per Tots Sants és la setmana de antes i la setmana després estarà obert tots els dies, perquè de normal els dilluns i els dimarts tanquem, perquè és quan, per exemple, quan hi ha traslados d'ossos o quan hi ha canvis de làpides o tot, sempre és dilluns o dimarts, perquè això ho fem a portes tancades.
A porta tanca, evidentment.
Sí, quan la gent demana trasladar difunts de puestos, nosaltres sempre preguntem si volen estar davant o no. N'hi ha gent que sí que vol estar davant, perquè són els restos dels seus sers boiguts, sí. Però n'hi ha d'altres pues, que es donen repelús i no volen. Entonces, nosaltres respetem perfectament. Però però clar, ara a Tots Sants sí que estarà obert perquè la gent puga anar, puga arreglar-ho i tal.
Tots els dies estarà obert el cementeri.
Sí. Recorden d'intentar no posar macetons ni flors per lo que és, que, o sea, que es posen en els seus nichos, però que no es posen en terra.
Que no ocupen la via pública.
Que no ocupen la via pública, efectivament, perquè això també és un detall important. I després recorden que si fa aire, moltes voltes les flors s'envolen, que allà és on naix l'aire. És que m'han furtat les flors. No les han furtat, moltes voltes s'han envolat. I també volem que la gent siga cívica, que tinga respecte, que tinga... I els horaris de missa, el dia 1, que és dissabte, el dia Tots Sants, la farem a les 4:30 de la vesprà. Com és costum, a les 4 resarem el rosari per tots els difunts i a les 4:30 farem. Enguany en comprar cadires per la parròquia, són per la parròquia i per l'ermita, però bueno, per la missa esta aprofita, aprofita perquè les pugem tant per la missa del dia 1 a les 4:30 com per la missa del dia 2, que també hi haurà per la vesprà, diumenge, a les 4:30, que és el dia dels difunts.
Molt bé. I en la pedania i en cel·la?
En cel·la farem missa el dia 1, dissabte, a les 10:30, que és l'hora de missa normal, però en comptes de fer-la en la iglesia, la farem en el cementeri.
També. Molt bé. Bueno, pues dit queda, i per supost que tota la informació la tenen disponible en l'Aleluia i també en ese canal de WhatsApp de l'Església, que escolta, en Sonia una barbaritat.
Efectivament.
Això va amunt, però de quina manera, no?
Hi ha quasi 200, però és la manera més
ràpida, més fàcil.
Que quan falta algú, no sé què, fotos del manto, no sé quantos, que ve el manto, que ara qualsevol cosa en seguida, en un moment...
En un momentet arriba
tot,
al personal. Sí, senyor. Bueno, una idea genial i que cada volta en som més i això també ens alegra. Don Diego, un últim missatge, no?, de cara a Tots Sants per a tot el poble.
Bueno, pues animar. Són fetges molt senyalades. De fet, la meva experiència com a retor, jo estic quasi en 33 anys de retor. La meva experiència que són els dies que la gent més ve a la iglesia i més ve a missa, pues animar-los efectivament, encara que sigui la fira de Cosentaina i hi ha moltes distraccions, però sempre és el dia, perquè és que ve la gent de fora, ve a veure les seus famílies i amics d'impuls i participar en l'Eucaristia, pues animar també a la gent del poble a que estiga present, perquè n'hi ha temps per tot, per anar a la fira de Cosentaina, per almorzar, per participar en les Eucaristies, per veure els seus difunts i resar i per recordar-se'n d'ells.
A un no li dona temps d'anar al seu poble, en este cas a Cosentaina, a la fira, o no?
Pues enguany ho tinc complicat, però bueno,
enguany cap de setmana
estem, o segurament el divendres pel matí, estigam, que és la inauguració, el dia de la inauguració, estarem per allí i comprarem el que ens agrada, dàtils, pan figo, coses d'estes, no?
Torró. Preparem ja pel Nadal, en fi. Ja mos se fa la boca avui. Bueno, pues ja avance que dijous i divendres, dia 30, dia 31, la ràdio estarà en Cosentaina. Allí estarem en directe per a oferir tota la informació de la Fira 2025. Don Diego, mil gràcies per vindre. Portes obertes per a quan vulga i estem en contacte, val?
Pues moltes gràcies i això, animar a la gent a que si veu la caixa o el...
Per favor. Que no passa res.
Que no passa res, perquè tinguin un poquet de comprensió i un poquet de caritat cristiana i sobretot lo dels recibos del cementeri, recorden. Que el dia 28
a partir d'avui mateixa,
el càrrec, eixe càrrec és de la parròquia. Si n'hi ha altres càrrecs, no són meus. Els meus tenen que acabar sempre en zero, perquè si són 10 euros per nicho, pues són 10, 20, 30, 40, 60...
Vamos, que si és un número que no acaba en zero...
No és de la parròquia, no, o és la basura, o és que averiguen d'on és... Però...
No, Diego, no parli de la basura, que per ho tenim en el tema de la tassa de la basura, que també es notícia últimament, i en fi, i per cert, conforme molt bé ha dit, que no s'escarota la gent, que està bé que la gent es queixe, perfecte, però que també es queixe de l'altre, que es queixe també de la neteja del barranc, que si netegen, el cremador funcionarà.
I una altra cosa que també volen sombra, és de veres que van plantar ciprés i es van secar. Si no passa res, ara a gener o a febrer, quan es puga, tornarem a plantar els ciprés i a veure si ja mouen i van fent-se fadrins i d'ací uns quants anys ja tindrem sombra en el cementeri, que això està previst i està en els planos de l'arquitecte, perquè nosaltres ho tenim tot legal, els permisos, els planos, o sigui que tot.
Poquet a poquet.
Poquet a poquet.
Gràcies, don Diego. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Doneu-me un minut i seguim. Pere Corredor, benvingut, bona vesprada.
Bona vesprada.
I enhorabona.
Gràcies.
Bueno, tinc que dir que aquesta entrevista la volíem haver tret el divendres, però l'actualitat mana, l'actualitat és així. La setmana passada vos van tindre al poble de l'Alqueria vos, ahir com a notícia, i al final pues, vam quedar en que vindria esta setmana i que Pere pues, mos comentaria el perquè, el motiu està així en la ràdio, que pot vindre quan vulga i ella ho sap, però bueno, ara és per una raó que ens encanta i vos conte un poquetet per damunt i després ja aprofundisa. Recordeu que fa unes setmanes teníem així a membres del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cosentaina parlant de les quartes jornades per la memòria democràtica que per cert van acabar pues, esta setmana passada, i acabaven el dijous, entre altres qüestions, en eixa entrega dels guardons del primer premi No Oblidem, juntament organitza el fòrum i també la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. En su dia, des del fòrum, mos van anomenar el que era llista de premiats i coses del directe, perquè jo no sabia el tema premiats com anava. Recorde que Bernardo em passa un sobre, el destapem el sobre i apareix el nom de Pere Corredor Peina. Dic, ostres, a Pere el coneixem d'algo. I no sols n'hi havia un premià de muros, sinó que ara mateix m'ha enterat que de les premiades també n'hi ha una xica de Muro, que no viu a Muro, crec que viu a València, sí. Però ella és murera i també la van guardonar i ara anem a anomenar-la. Però per això li dic a Pere que enhorabona, perquè així n'ha sentit un poquet el discurs, no podem traure-lo perquè l'àudio pues, no és l'adequat, però bueno, reivindicaes la labor dels historiadors i agraïes que per lo menos algú se'n recorde de vosaltres.
Ahí les dau, sí, és veritat. En el discurs d'entrega de premis, bueno, dir que sí, que he sigut un dels premiats en este guardó, el primer, i clar, en el discurs d'entrega vaig dir que a part de l'orgull d'haver guanyat, perquè aquesta és una investigació que porta pues, des de més allà de la pandèmia, la vaig iniciar antes de pandèmia, en pandèmia com no podíem fer res, li van fer un xicotet espentonet i bueno, ha vist la llum ara en els premis del fòrum. I va reivindicar això, que la tasca d'investigador històric pues, té que ser altruista, perquè no tenim cap ajuda de ninguna institució, ni, bueno, pues, se la tenim que financiar de la nostra butxaca, viatges a Madrid, viatges a Salamanca, tocades de telèfon, reproduccions de documents, que potser n'hi ha expedients que tenen 400 pàgines i el costa 200 euros, i això, pues, per desgràcia, ho tenim que costejar, o nosaltres, o quan jo era més jovenet, la meva família, que és, també li vaig agrair el seu recolzament, tant econòmic com emocional, perquè a voltes el pos és molt pesat i és el que toca, i això, que n'hi hagin premis que reconeguen la labor i t'ajuden econòmicament un poquet per a continuar investigant, doncs és una... És això, pues és d'agrair, de molt d'agrair.
Jo suposo que a banda del tema econòmic, que també, evidentment, tot ajuda, això carrega piles.
Buah, i tant que carrega piles. Jo, igual que parlant en l'altra xica, en Alba, que és d'ací de Muro, van dir que això és un espentonet, no és un final, és el principi de continuar en la nostra tasca, perquè tinc que dir que este estudi és el resum del resum del resum. Jo, la meva intenció és a llarg plaç, o bueno, quan més ràpid possible, és publicar un llibre sobre, sobre això. Si me'l tinc que pagar jo, pues me'l pagaré jo, però això va a un llibre.
O sigui que això
ja
va...
ja el tinc iniciat.
Això va avant, no?
Això va avant. Són 10 anys de la meva vida estudiant a la mateixa persona. O sigui, la conec quasi més que gent del meu voltant sense haver-la vist mai en la vida.
I la gent es preguntarà, i de quina persona estem parlant? Bueno, pues jo el tinc així davant, Francisco González Ruiz. Qui és?
Pues Francisco González Ruiz és, bueno, perquè tots sàpien, és el dueño de la casa d'on està ara la Unió Musical, que va ser...
Carrer Carmen.
Sí, el carrer Carmen, la casa on està la música.
On està la sede de la banda, correcte.
La sede de la banda, imagineu-se el poder econòmic que podia tindre aquesta família, perquè és una de les cases, per no dir que la casa més important i més gran i artísticament més rellevant del poble. Ell és el dueño, bueno, en realitat la dueña era la dona, però com eren cosins germans, pues, tot quedava, era desabuelos, desabuelos d'ell. I ell va ser un reflex de la política, ja no murera, sinó reflex de la política espanyola des de 1914, quan entra ell en política, fins als anys 60, que és quan té que tornar de l'exili d'Orà. Ell és un republicà, però és un republicà de dretes, un republicà de tots els diumenges de missa, de Rosari Diari, que comença a políticament sent monàrquic en el partit maurista, el partit conservador, i a poc a poc va desencantant-se de la figura del rei, d'Alfonso XIII, pel seu intervencionisme i per la seva manera de fer política, i es decanta per el republicanisme de dretes. Ell arriba a ser governador civil de Múrcia, i què és el que li passa? Que quan esclata la Guerra Civil, en la part republicana o en la part lleial, és un denostat perquè és de dretes, bueno, n'hi ha cosins que moren fusilats en la repressió de retaguardia republicana, a ell se li incauten totes les propietats i té que fugir, i fugir a Gibraltar. I en Gibraltar, com és d'Inglaterra, allà està uns mesos, i li convenç, la part franquista la convenç perquè tornarà a la part, que com era una persona, diguem, d'ordre, no anava a passar-li res. Més lluny de la realitat, quan cruza la verja de Gibraltar, només arribar, l'empresonen en Sevilla i estira 4 mesos en la presó de Sevilla. Arriba a estar condenat a mort, ell no ho sap, però després quan... I després fugís en un entramat rocambolesc i arriba a París, on l'ambaixador de París de la República era amic seu i li facilita un passaport i se'n torna a Oran. I ella no torna a Espanya fins als anys 60, quan la guerra d'independència argelina, sí. I se'n ve, però no s'atreveix a vindre a Muro i s'estableix en Alcoi. I ja mor en Alcoi i està enterrat en el cementeri. O sigui,
mai torna a Muro.
Mai, tornava esporàdicament, bueno, perquè
vindria la filla... Vindria a Muro, però el que era la vivenda en Muro, ell mateix vivint en Muro, no.
Viu la filla i el gendre, que venen antes que ell. La filla i el gendre venen als anys 50, però ja als anys 60 no s'atreveix a tornar, perquè segons en compte de la família, que he pogut parlar en la família, que encara n'hi ha un net viu, ell sempre dia que no en volen ni els de dretes ni en volen els d'esquerres. I entonces ell no s'atreveix mai a vindre així.
Quina vida, eh?
Ell escriu un llibre que es diu... N'hi ha tres versions, n'hi ha una de 1937 en francès, que la publica quan està en el seu exili en París, una en català, que la publica el govern de la Generalitat catalana en 1938, i una en castellà, que també és del 38, que es diu Yo he creído en Franco, proceso de una desilusión, 4 meses en la cárcel de Sevilla. I relata tot el seu pas per la Sevilla de la Guerra Civil i com vivia la gent.
Pere, i per què la figura de Francisco González Ruiz? Això com el naix?
Uau, pues el naix va ser una cosa perquè ningú crec que coneix... Bueno, si n'hi havia gent que coneixia la seva existència, jo tampoc...
Però els menys, vamos, mínims, no?
Mínims, jo tampoc la coneixia. I un dia parlant en un amic, en Pepe Cascán, que és de Pep Cascán, que és de Cel, em va dir, mon pare em diu que n'hi havia un home que era el governador civil de Múrcia, que era el dueño de la Casa de la Música. I va escriure un llibre... I però no tenia molt clar ni de l'època que havia sigut governador civil de Múrcia, i buscant, ell va trobar el llibre, ell se'l va comprar de segona mà, jo me'l vaig comprar també, i d'ahir vas començar a tirar el fil i vas veure que a part de governador civil de Múrcia va ser secretari del Ministeri de Treball, va ser amic íntim de Miguel, d'Antonio Maura, que va ser president del govern durant el reinat d'Alfonso XIII, dels seus fills, que eren quintos d'ell, i va arribar a tindre relació amb Miguel d'Unamuno. A més, en el treball, ara te l'ensenyaré, n'hi ha fotos d'ell en Miguel d'Unamuno, que tenia la família totalment descontextualitzada, si pots veure. Ell és el que està
correcte,
sentat.
Sí, està sentat.
I vas començar a tirar, era empresari, va tindre... fàbriques de paper, de fumar, va tindre ells, la seva família eren dueños del molí que n'hi ha en Benhàmer, el molí este, com baixes al pont de les Nou Llunes, que diem, a mà dreta n'hi ha una fàbrica gran, això era un molí, ells eren dels seus pares i dels seus tios, i a part de farina, que era una de les empreses més grans de fer farina, era la central hidroelèctrica que li donava llum pública al poble i a Cocentaina, imagina't el poder que tenien. I, bueno, ell arriba a viure en la calle d'Alcalá, en Madrid, i de cop, pues, té que fugir a l'exili perquè ninguna de les dues parts.
Quin canvi, eh? Quin vot.
Evidentment.
Quin vot, madre mia. Jo suposo que, bueno, suposo, no, segur, convençut de que no t'imaginaves que anés a encontrar tant.
Que va, impossible. Jo, això ho vaig fer, jo dic, pues bueno, farem un article pel llibre de festes, es quedarà allí, però quan es comença a tirar del fil, és un personatge de l'època molt influent. Arriba a presentar-se a unes eleccions com per a diputat a 1921 i les guanya. El que passa que en el districte de Iecla, perquè ell té uns tios que són canonges en la catedral d'Oriola, i bueno, té molta vinculació amb Múrcia, i ell en el districte de Iecla es presenta pel Partit Conservador, estem parlant d'antes de la Guerra República, guanya les eleccions, el que passa que el caciquisme del moment les fa perdre les eleccions en un lluit on valen tinters, on té que entrar la Guàrdia Civil i escoltar-lo fins a sa casa perquè volien matar-lo. Ell arriba a guanyar les eleccions i arriba a anar al Congrés, però no se li... El Tribunal Superior de Justícia de Madrid anul·la aquestes eleccions.
No reconeix.
No les reconeix, les mana repetir i ell ja no es presenta. Mm. Hi ha una frase que la premsa recollís d'ell que diu, Dios mío, qué noche, no vale esto un acta de diputado.
Moltes hores li has tirat a d'això.
No sabria dir-te-ho. Ja dic que vas començar, ja farà 10 anys, però moltes hores. Moltes hores i les que en queden, perquè ja dic que estic escrivint el llibre. Estic esperant uns papers que tenen que vindre de l'ambaixada de França. I...
Però Pere, és que això crec que no acaba mai, no?
No acaba. A més, vaig a dir que el treball ja ara, si em posara a escriure-lo, canviarien algunes coses. No tot, però algunes coses canviarien.
La feina de historiador, en este cas, és compleja, sí. És sacrificar molt. Sí. Li tires moltíssimes hores, clar que sí. Lleves moltes hores d'altres puestos per a añadir-ho. La recompensa final, ixa recompensa que dius, bueno, tot això, a pesar de, val la pena. És això?
Sí, és això. Això i el reconeixement de... És que això és com
sí,
és investigar un crimen.
Però és que reconeixements, entre comilles,
no, el reconeixement...
que tot és benvingut, evidentment, sí. A tots mos agrada que mos reconeixen la faena. Però això ve, si ve.
Sí, no, això està clar.
Però això està.
No, això està. Jo dic que el reconeixement és, el que dius, un punt més.
Correcte.
Però no, que és la faena.
Piles,
això, és com, això és com... Jo dic que és com investigar un crimen, no? Ser policia, les pistes el donen... Clar, quan arribes a... Tu, clar, jo este home no el coneixia de res. Jo no li havia posat cara. Jo hasta fa 4 anys que vaig anar a parlar en el NET, perquè no sabia ni que existia el NET. No sé qui em va dir, pues el NET viu en Turballos, ves, parla en ell. Jo no li posava cara, clar.
Però com investigues? Com...
Pues jo preguntarà tot. Jo soc molt cansino. Sí que tinc que donar les gràcies a una persona que no està, que em va ajudar molt, que és Maria, Ángeles, la Carlampia, que va faltar, que ella era un pau de sabidoria i jo li preguntava molt i ella com ho coneixia tot en dia, pues sí, jo me'n recorde de que... I ella és la que em va dir, el net viu en Turballos, en tal puesto, i vaig anar, vaig tocar el timbre, em van obrir i vaig dir, mira, em toco això i vull fer...
Tal, estic estudiant, estic així,
la veritat que el net i la dona...
I què tal?
Molt bé, la veritat que molt bé. A més, ells es nota que volien, perquè tampoc sabien res. Ells tenien papers descontextualitzats, fotos que no sabien qui era, i jo li vaig...
Però Pere, es deien sorprendre, perquè no s'esperen, evidentment, que vinga uno...
No, evidentment, la història familiar està, i ells sabien el que havia passat, però no
sabien...
Sí, però
el que menys s'esperen és que una persona... El toque la porta i el diga, mira, que sóc fulanito, em dedico a això i estic investigant això.
Sí, es van quedar, però des del primer moment... Des del primer moment que em van ensenyar les fotos, jo totes les fotos... Clar, la primera volta que li poses cara a la persona que portes 4 anys i no saps on està, és igual que quan vas trobar, em van dir on estava soterrat, perquè jo tinc una mania, soc un poc, no supersticiós, però tinc una mania de que quan investigo una persona, si està morta, el que m'agrada és anar a visitar la seva tomba, com a per a demanar-li permís o demanar-li perdó perquè vaig a clavar-me en la seva vida privada. I ho faig sempre que... Clar, i em faltava, no trobava, no sabia on estava, perquè no sabien... La primera volta no sabia si havia mort en Arger, si havia mort així. Entonces, quan vaig descobrir, el nen em va dir, no, si està en el cementeri de Muro, està així. I vaig anar a veure la tomba i li vaig posar cara. Això és un subidón, vamos. Perquè, clar, a l'hora de posar-li cara... Després, en les fotos que he pogut trobar en els diaris o en l'arxiu de l'Ateneu de Madrid, perquè ell va ser secretari de l'Ateneu de Madrid també, li he pogut posar cara. O sigui, n'hi ha publicacions en l'ABC que ja apareix al costat del rei.
Pere, i ara estàs dient el llibre.
El llibre.
I això ja són paraules majors. Sí. Econòmicament, perquè vaig dir, vale, jo ara vull editar un llibre, la idea la tinc clara i vaig a tirar avant, però això val diners.
Sí, evidentment, però això no sé quan hi serà, però que està...
Tot
està.
Val diners, però això val diners. Què val?
Pues una tira curteta d'uns 500 llibres, que no estem parlant, un auto tirar, pues pots anar-se'n a uns 2.000, 3.000
euros. 2-3 mil euros, lo mínim, una tira curteta
sí, per a amics, familiars i poc més.
Que ojalà vinguin moltes més.
Ojalà vinguin moltes
més. Bona senyal seria. I la gent pot dir, bueno, però i això no t'ho poden, alguna editorial, això no t'ho pot...
És difícil que els ensatges històrics es publiquen editorials, perquè diguem que no és un...
No és comercial.
No és comercial. I a més, si està tan reduït a un àmbit geogràfic... com és la comarca, però bueno, jo crec que d'ell podem tirar perquè ell és un personatge de la denominada Tercera Espanya. Uh-huh. Sempre hem sentit en la premsa les dues Espanyes, però n'hi havia una Tercera Espanya, que és aquesta Espanya.
Però hi ha obres socials i demés que...
Pues en ell jo estic, estic mirant-ho.
Home, perquè... el no ja està, no?
No, jo vaig a tocar tot, igual que vaig tocar la porta dels familiars, pues tocaré la porta de tots els jocs. El que passa que ara, de moment, encara estic aterrissant i vull tindre el llibre, ja tinc uns quants capítols redactats, però vull tindre-lo embastat o, per almenys, ja concluït, encara que no siga la seva final, per a poder presentar-lo.
Perquè això, podríem dir, seria un resum.
Sí, això és un resum.
Breu resum de lo que vindria.
Així s'acaba, el treball acaba, comença en el seu naixement, evidentment, en qui era la família, i finalitza quan ell se'n va de Sevilla a París. Però tota la vida de després, que és la que jo trobo més interessant, que és quan està en París...
Això no està plasmat.
Ahí no està plasmat perquè el treball tenia unes condicions, que eren 30 pàgines, correcte, evidentment, i clar, jo tenia que fer una introducció d'on venia aquesta persona.
Escolta, i que no tot anem a contar-ho.
No, clar, evidentment.
Si no, la gent no va comprar el llibre.
Evidentment. Evidentment. Però bueno, el llibre ja el dic que tardarà. Jo suposo que calcule que potser encara quedarà anyet i mig o una cosa així. Però, bueno, la intenció és ixa, i, bueno, este reconeixement pues, ha donat l'espentor, perquè, clar, com en totes les faen, estes muntades, baixades, de dir, o quan t'atasques i dius, això no va pa cavant ni va pa carrere...
Quant t'enteres del premi?
Què?
Quant t'enteres del premi? Quant t'enteres de...
Pues sí, va ser...
Quan i com?
Pues estava en ma casa, treballant, fent planos d'estos que fem els arqueòlegs, i em toquen per telèfon, i jo pensava que era algun promotor, o algun arquitecte, o alguna... I li agarre per telèfon i em posa una xica i em diu, Pedro Corredor, jo dic, sí, sóc jo. Diu, mira, el toque de la Mancomunitat per dir-te que acabes de guanyar el premi de... I em va pillar tant que li vas dir, ah, vale, gràcies, i li vas penjar. I com era un mòbil, quan ja ho vaig assimilar, evidentment a la primera que li vas tocar va ser a ma mare, per dir-li això, però a la mitja hora, quan vaig assimilar, i després li vas tornar a tocar a la xica i li vas dir, perdona, disculpa, però és que m'has pillat un poc, jo dic, tinc que donar-te algun dat o alguna, i diu, no, era simplement
avisar-te.
Jo dic, és que m'has pillat treballant, bueno, estava treballant, però que no estava fora, estava en casa, i em vaig quedar, i, ah, vale, gràcies. I quan jo vaig assimilar... A la mitja hora, primer li vas tocar a ma mare, vaig enviar un grup de WhatsApp als familiars, un WhatsApp al grup dels familiars, per a dir-li-ho, als meus amics, i a la mitja hora vas tocar i li vas dir, disculpa, tinc que donar-te datos o algo perquè t'he penjat. Diu, no, és per... I li vas demanar perdó perquè em vas quedar... Clar, jo no m'ho espera mai en la vida.
I en casa, què?
En casa, molt bé, la veritat, que bé, sobretot els meus pares, perquè són els que han estat des de que jo vaig començar la carrera recolzant-me i sabent el que significa la investigació per a mi. I entonces, pues bé, molt bé, la veritat, que molt bé.
I serà la pregunta que anava a fer-te. Què significa per a tu?
Per a mi tot. Per a mi tot. Jo vaig posar un post quan em vaig enterar que anaven a donar-me... Bueno, que havia guanyat el premi, que dia que la meva obsessió és la investigació històrica i el meu poble, que a vegades arriba a ser malaltís. Entonces, per a mi és la meva vida. Muro i la investigació històrica és un de les potes, n'hi ha més, evidentment, però una de les potes centrals de la meva vida és això.
Importants.
Importants.
Molt importants. Bueno, pues a banda de Pere, vaig a llegir així que l'acte que mos van passar, el total de guardonats en són 4, n'hi ha dos categories. Guardonats Aroa Jiménez Montilla, per al Premi Francisco Jover d'Instituts, mentre que Pere Corredor va ser el guardonat amb el mateix premi en categoria de públic en general. Això per un costat. El Premi Les Rapades va ser per a Minerva Pedro Sánchez, categoria d'Instituts, i per a Alba Ramiro Pérez en categoria de públic en general. Està Alba.
Alba també és de Muro.
És la Murera.
La vas conèixer el dia dels premis, perquè a mi em van dir és una xica de Muro, però bueno, jo no la coneixia.
Que jo ara mateix no sé qui és.
És prou més joveneta.
I això em dona molta malícia. Però ara...
Jo la vas conèixer el dia dels premis, vas conèixer a sa mare i a sa abuela que estaven allí, sí. I a ella, i bueno, m'he intercanviat el contacte perquè, a veure si, pues, al millor...
Claro que sí. Coses, no?
Per coses, de faena, bàsicament. I, bueno, jo no la coneixia, però clar, és prou més jove que jo. Entonces jo, n'hi ha generacions que se m'escapen. I vam estar xerrant d'allí. És un projecte molt xulo que parla de... Jo no sé explicar-ho perquè jo no entenc d'art, però parla de la casa de la seva bisabuela i de les tareas de les dones durant el franquisme i l'olvidades que són.
Perquè el tema dels rapades, que en este cas el premi dels rapades, sí, per a Alba és art.
Sí, és d'art.
I el tema de Pere és literatura, que la gent no ho sàpia. Pere, que enhorabona. Jo tinc que dir-te que enhorabona. Quan m'ho van dir, pues em vaig alegrar, perquè s'alegrem de les bones notícies, que la gent diu, carai, que la ràdio últimament tot són males notícies. No és notícia lo bo? Sí. És notícia lo bo, o deu de ser notícia lo bo, i això és notícia i més d'un amic i més d'un murer, Pere Corredor. La enhorabona a continuar.
Ahí estamos.
A continuar, saps que pots contar en la ràdio per a qualsevol coseta.
Gràcies.
I que dir-te que no pares i que en uns dies hi ha mig any, o sigui que...
Sí, no, així no parem. Bueno, ara
i tinc... per cert, la faceta d'actor en quant al videoclip d'Andreu, tinc que dir que em vaig quedar bocabadat perquè
és que
són terra d'artistes, macho.
No, però és que el fill d'Andreu és un artista. Quin crac, va traure el millor de tots.
Sí.
Jo quan el vas veure antes de l'estreno, m'has quedat flipant, vamos.
Xulíssim.
Pau, este és igual d'artista o més que son pare.
Ahir hi ha també un programa per a fer, que per cert, demà vindran, demà segon especial Estos Murers en Sonen 2026. Demà, si no m'enganyo, jurat.
Quins fieres, també.
Pere, l'ho dit, que enhorabona.
Gràcies.
A continuar treballant i fins la pròxima. Gràcies per tot. Tornem demà. El que volem saber, així, en la ràdio, en Ràdio Élite, l'Alcoià Comtat, a la una. Avui, doble vessant, per un costat hem parlat el nostre rector, en Don Diego, per la segona part en Pere Corredor, i demà, Estos Murers en Sonen. I dijous i divendres se n'anem a Cocentaina. Especials, Fira de Tots Sants 2025. Gràcies a tots per estar ahí. Demà més no falten. Adeu.